Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Les entitats del tercer sector fa setmanes que denuncien un increment important d'usuaris. La setmana passada, Càritas Diocesana de Terrassa explicava en aquest mateix programa que el nombre de persones que van a l'entitat demanant ajuda havia crescut un 60%. Un creixement que també s'ha notat a serveis socials de l'Ajuntament, amb un increment sostingut des del març i fins al setembre, que és quan tenim dades. Abordem aquesta situació, aquesta hora, en conversa amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, regidor.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Càritas xifrava l'increment d'usuaris en un 60%. Quin és l'augment que s'ha registrat des de l'Ajuntament?
Doncs la veritat és que depèn de cada mes que mirem. Nosaltres hem fet una comparativa des del març fins al setembre amb les dades que tenim del mateix període de l'any passat. Hi ha tres mesos on l'increment va ser molt considerable, que van ser en concret els mesos d'abril, maig i juny, on els increments doncs, superaven en algun cas el 70%. Doncs, per exemple, al maig vam passar dels 4.300 usuaris de l'any passat als 7.600 d'aquest any, no? Per tant, això demostra un increment molt fort. Cap al juliol i agost es va reduir, però ara al setembre sí que hem tornat a notar un cert increment, no? I en concret l'increment del setembre d'intervencions realitzades respecte al mateix període l'any passat ha sigut del 41,5%. Per tant, un increment considerable. També té cert sentit, amb tots els processos que es fan al setembre de beques menjador, de beques de material i llibres, però ara estarem atents a com evoluciona i si es torna a estancar o segueix incrementant-se respecte a les intervencions realitzades doncs, l'any passat.
Clar, de fet, l'octubre ha estat un mes complicat, amb la segona onada colpejant de prop, amb moltes restriccions de nou que també tenen efectes directes en alguns sectors econòmics. No sé si sense encara tenir les dades, però si per la percepció, per allò que sent i comenta amb els tècnics, tenen la sensació que també serà un mes d'increments.
Segur que hi haurà un increment respecte a l'any passat, perquè la necessitat d'aquesta temporada, d'aquest any, és molt superior a la que teníem l'any passat. Falta veure, jo crec que a nivell de serveis socials a vegades anem unes setmanes tard, no? En funció de com van les mesures. A l'inici ho vam veure, l'increment fins a l'abril no es va produir, és a dir, les primeres setmanes de confinament jo crec que la gent encara tenia dubtes de si duraria molt i per tant podria resistir sense acudir a serveis socials i realment després es va veure que sí que tenien aquesta necessitat i jo crec que ara ens passarà una mica el mateix. I jo crec que al final ara ja ho hem de desvincular de la situació de la Covid perquè hi ha una sèrie de persones que ja s'han vingut a demanar ajuda a serveis socials per quedar-se durant un temps, no? I per tant aquesta distinció que potser fèiem abans entre famílies Covid o famílies no Covid, ara ja no la podem fer perquè és obvi que la crisi social ha vingut per quedar-se durant uns mesos o durant uns anys i per tant les hem de tractar d'igual manera, no? I per tant no serà una cosa temporal sinó que és possible que s'allargui en el temps. I de fet, mirant les xifres d'usuaris nous, és evident, a l'abril pràcticament el 30% d'usuaris que es van atendre eren usuaris nous, que no s'havien atès durant el 2019, és a dir, durant dos anys abans de l'actual pandèmia. Al setembre aquesta xifra estava al voltant del 18%. No? Per tant, ens movem entre això, que entre un 15%, un 25% dels usuaris que s'estan atenent són usuaris nous.
Clar, ens han passat la xifra també de despesa. La despesa de l'Ajuntament de moment de març a setembre ha estat de 862.000 euros, un 45%, prop de 400.000 euros ajudes relacionades amb el coronavirus, amb la Covid-19. Però aquí la pregunta és, quin increment suposa això també respecte d'anys anteriors? I dic perquè al final les dades absolutes s'entenen millors en percentatges, no? És a dir, quan ha hagut de posar de més l'Ajuntament per ajudar aquestes persones que han vingut noves, no? Aquests entre 15 i 25% d'usuaris nous que han arribat a serveis socials?
En percentatge no t'ho sabria dir, però en números absoluts sí. De moment la despesa extraordinària que hem fet per serveis socials en matèria de Covid, comptant les prestacions, els diners que hem destinat per reforçar el rebost, els diners de sensellarisme, els diners també de temes de dependència i de pats a domicili, està al voltant dels 2 milions d'euros respecte a la despesa habitual que ja fèiem cada any. I, de fet, aquests 400.000 euros que tu deies són de prestacions, li diem prestacions Covid, perquè és un model que vam fer específic de prestacions per causes Covid per agilitzar els tràmits i facilitar que es poguessin concedir el més aviat possible. Per tant, de moment, 2 milions d'euros més de despesa respecte a l'any passat o respecte al que habitualment gastem i encara no hem tancat l'any. perquè no, tota la despesa que puguem fer a partir d'aquests mesos de tardor o a principis de l'any que ve, de moment no la tenim compatibilitzada i, per tant, segur que és una xifra que s'incrementarà més.
Què demanen les persones que venen? És a dir, quines són les principals necessitats que no tenen cobertes?
El gruix ha sigut des del primer moment les qüestions més bàsiques, necessitats bàsiques, principalment alimentació, i per això hi ha hagut aquest reforç del rebost, per això també hi ha persones que han tingut el rebost, hi ha persones que aquesta manca d'alimentació se li ha suplert o se li ha ajudat a través d'una prestació d'urgència. A nivell d'habitatge, al principi no teníem aquesta demanda, teníem aquesta partida específica de 300.000 euros de prestacions. Devem haver executat un 30% aproximadament d'aquesta partida. Sí que notem que ara comença a arribar més demanda en aquest sentit, a mesura que doncs, les moratòries o que algunes situacions es van agreujant en aquest sentit.
Anem una mica per parts. La part de l'alimentació, ens deia ara, s'ha reforçat el rebost solidari. Aquí sobre el rebost solidari li volia preguntar dues qüestions. D'una banda, què passa amb el trasllat, sí o no, al mercat de Campoamor tot esperant a que Sallarès i Déu estigui enllestit? És a dir, això és damunt la taula, hi ha alguna mena de calendari? Com s'està treballant en aquesta qüestió?
Doncs mira, just la setmana passada, el 2 de novembre, va començar les obres per adequar l'antic condis del mercat de Campoamor perquè pugui acollir en un primer moment aquest dispositiu extraordinari que gestiona Creu Roja a la Fira i un cop finalitzi aquest dispositiu, que serveixi com a seu temporal del rebost per evitar-los tots els problemes que els genera l'actual seu que tenen al carrer Sau a Torre Romeu, fins que no es faci el trasllat a Torre Romeu. I per tant estem parlant que de cara al desembre ja podríem fer el trasllat del dispositiu de la fira en el mercat de Campoamor.
Per tant, de cara al desembre, el mercat de Campoamor centralitzaria tota aquesta part d'alimentació, entenc, no? Tant
Exacte,
Creu
el
Roja com
rebost.
Rebost Solidari. O Creu Roja no hi ha
Rebost
nit.
solidari i Creu Roja assumeix una part de les famílies, no? Com a Creu Roja forma part del rebost solidari. Ara tenim unes 2.400-2.600 famílies en el rebost. És una xifra que es va movent. Hi ha unes 2.000 famílies que les assumeixen la resta d'entitats del rebost, el seu repartiment habitual, i hi ha un gruix d'unes 600-650 famílies que són majoritàriament les famílies noves, que són les que atén Creu Roja en el dispositiu especial de la Fira.
I aquest dispositiu també es traslladarà a Campoamor.
Exacte. Primer el dispositiu, llavors un cop puguem tancar aquest dispositiu perquè ja no tinguem tanta pressió, es traslladarà al magatzem del rebost que hi ha al carrer Sau.
Per tant, el primer, perdoni, eh? Per tant, el primer pas és
Sí,
finiquitar el
sí.
tema de Fira Sabadell i, per tant, això no vol dir que el rebost s'instal·li directament al desembre, sinó que pot arribar més tard, el trasllat del rebost. És això?
Exacte.
Perfecte.
Exacte.
Aquest espai vindrà a ser una espècie de mercapunt dels marinans? La intenció és que sigui així?
No, la idea és que sigui, quan hi hagi Creu Roja, el dispositiu aquest extraordinari serà assimilable al que hi ha ara a la Fira Sabadell. Quan hi hagi el rebost, serà principalment un espai de magatzem. Ara estem en un procés amb el rebost solidari, les entitats que en formen part, els grups municipals i altres entitats de la ciutat, hem obert un procés en una taula per debatre sobre el model de garantia alimentària. Aquí tenim una proposta molt treballada a nivell intern, que ja venia en part doncs, iniciada des del mandat anterior, aquest nou model de rebost solidari assimilable al, com tu deies, al mercapunt de Marinals. Jo crec que ara hem de ser curosos i no provocar més tensió al rebost, no? Amb l'increment de la demanda que té i, per tant, ens estem donant un temps per poder debatre exactament de quin model de garantia alimentària volem. Al final ha de ser Sallarès 10 i aquest model assimilable al Mercapunt, però doncs, fent els passos correctament i no provocant més tensions a les entitats del rebost.
Per tant, pas a pas, eh? I entenc que també van en aquesta línia les targetes, no? El dir, passem de repartir, per dir-ho d'alguna manera, l'aliment físic a fer-ho amb targetes que donin més llibertat a les persones que es troben en aquesta situació i més dignificació, per dir-ho d'alguna manera, segons es diu des d'alguns sectors, no? També.
Exacte, ara estem en un moment doncs, on estem innovant. Com ja sabeu, l'abril-maig vam fer un dispositiu de targetes per substituir el repartiment. Té els seus pros i els seus contres, com tot. I ara també estem en un procés de valorar si en els propers mesos o d'aquí un temps s'ha de començar a implantar per complementar o per substituir alguns dels lots. Tot i que ens interessa sempre que totes les persones que acudeixen al rebost tinguin el mateix tipus de recurs, no? Ara farem un treball per distingir molt bé els perfils d'usuaris del rebost i llavors sí que podrem afinar molt més bé el recurs que se'ls proporciona. Però de moment ens genera dubtes posar diferents, no? Que una persona rebi un lot d'aliments tradicional, l'altra persona pugui rebre una targeta i, per tant, intentarem no generar aquestes diferències dins dels propis usuaris del rebost.
Anem a més enllà de l'alimentació. Ens deia l'habitatge al principi, recordo quan parlàvem al setembre, ens deia no està sent una cosa que ens estigui arribant en massa, deia que ara està canviant una mica la tendència. En l'àmbit habitacional, quines ajudes es poden oferir des de l'Ajuntament? Perquè entenc que tot plegat és a l'espera que hi hagi més pisos de lloguer social, però això no arriba d'un dia per l'altre.
Exacte, aquí, doncs, ja com sabeu, el conveni que hem signat amb la Sareb que ens permet disposar de més habitatges buits per la mesa d'emergència, principalment, que això ens permet doncs, reduir la llista d'espera. I després jo crec que hi ha dues accions que són claus. Una, les prestacions que abans mencionava per ajudar les famílies a pagar el lloguer o la hipoteca i, per tant, evitar que arribin al punt on comencen a tenir impagaments i a no poder assumir el lloguer. I després la creació d'una unitat específica d'intervenció en risc de pèrdua d'habitatge, que el que fa és, de seguida que detectem a nivell de serveis socials qualsevol d'aquests casos, el derivem en aquesta unitat específica per poder fer un seguiment molt més acurat. No? I per tant, d'aquesta manera intentem atacar el problema abans que tinguem una data de llançament fixada, que aleshores ja entren els altres mecanismes que tenim, que és doncs, tota la intermediació amb les grans entitats financeres i els grans tenidors per evitar els desnonaments de les famílies vulnerables.
Tot i això, però, segons la PA, s'estan produint desnonaments.
Sí. No podem evitar-los tots. A l'octubre, al voltant d'una cinquantena de desnonaments són els que teníem detectats per part del servei d'habitatge. La meitat es van poder aturar. Va haver alguns que els van aturar l'APA i la resta es van aturar pràcticament tots per la intervenció dels tècnics del servei d'habitatge. No? Els que no es van poder aturar són doncs, casos que no estaven en seguiment per part de serveis socials o inclús que hi havia una data de llançament fixada però que en aquell pis ja no hi vivia ningú. No? I per tant, pràcticament totes les famílies vulnerables que tenien un llançament fixat vam poder aturar-lo, sigui perquè hi havia algun defecte de forma, sigui perquè es podia negociar un lloguer social o sigui perquè se'ls podia treballar una alternativa habitacional al cap d'uns mesos i això ens permetia doncs, guanyar un temps.
I si no es pot aturar, què passa amb aquestes famílies?
Doncs en els casos en els que no es pot aturar, posem a disposició els diferents recursos que tenim a l'Ajuntament. En molts casos són pensions on puguin estar durant unes setmanes o inclús alguns mesos fins que puguin trobar una alternativa habitacional, sigui a través d'un pis de la mesa d'emergència o sigui a través d'algun altre tipus de recurs. Intentem, òbviament, que sempre que hi ha alguna família vulnerable no es quedi al carrer, sigui estant en una pensió o qualsevol altre tipus de recurs.
Deixi'm que li pregunti pel sense sostre, perquè amb el toc de queda nocturn s'ha parlat molt del sensellarisme, no? De la situació en la que queden aquestes persones sempre, però especialment també en aquest context del coronavirus. Què s'està fent des de l'Ajuntament per treballar en aquesta qüestió al voltant del sense sostre?
En aquest cas, i com que a més l'operació fred s'acosta molt i gairebé per calendaris se'n solapa l'operació fred amb aquest toc de queda o amb aquest confinament nocturn i perimetral, que òbviament no és el mateix que teníem a l'inici, no? Que no, la gent no podia sortir de casa seva. El que estem treballant és un dispositiu que ens serveixi per donar resposta a les necessitats de l'operació fred i per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones durant aquest confinament. Per tant, serà un dispositiu que estem treballant amb Creu Roja, amb una capacitat al voltant d'unes 30 persones. Hem d'acabar de definir l'espai i també el format, perquè abans hi havia un confinament estricte on les persones no podien sortir, aquí entenem que hauria de ser més flexible, perquè no podem impedir que les persones surtin de casa seva, o en aquest cas d'aquest espai, però en tot cas la voluntat és que durant tot aquest temps tinguem aquest espai. Tot això sabent doncs, que les persones que van estar a l'espai d'acollida temporal que vam activar a l'anterior confinament, totes les persones que es van vincular i que van fer un procés de millora i que seguien doncs, les indicacions i tenien una voluntat de seguir el pla de treball, se'ls ha proporcionat una alternativa habitacional i d'allotjament un cop es va tancar l'espai temporal i, per tant, doncs, allà segueixen. I aquí vull destacar la feina que fem les entitats de sensellarisme i especialment doncs, en el cas de la Creu Roja, que té el centre de dia a la seva seu, a la seva assemblea local, que permet que durant el dia aquestes persones doncs, tinguin aquest seguiment, no? L'alimentació i, a més, tota una sèrie d'activitats formatives i intervenció socioeducativa que els permeten millorar i progressar intentar que puguin sortir d'aquesta situació en la qual es troben actualment.
Em deia, les persones que van estar en aquest alberg temporal, al final se'ls va oferir una alternativa habitacional. Exactament quina alternativa se'ls ha ofert i a quantes persones se'ls està oferint aquesta alternativa?
Van passar al voltant d'una quarantena de persones per l'espai temporal, al voltant durant tots els mesos que va estar obert. Va haver-hi, crec que eren unes 7 persones que van ser expulsades pel mal comportament o per no complir les normes de l'equipament. Hi ha una dotzena o una quinzena que són les que van aguantar, diguéssim, fins al final i a les quals se'ls ha llogat habitacions pagades per part de l'Ajuntament. I després la resta són persones, doncs, un parell que van decidir tornar al seu país o persones que en algun moment doncs, van sortir de l'espai perquè no estaven còmodes. Jo crec que això també ens porta a una reflexió de la multiplicitat de perfils que tenim quan abordem el sensellarisme i que, per tant, a vegades el lema d'un alberg no, que ho solucioni tot és una mica fals perquè hi ha perfils que en un alberg de baixa exigència no podrien tirar endavant. Segurament són aquests perfils que necessiten aquesta vinculació que precisament és el que vam provocar en un alberg com el que vam obrir, que era molt controlat i gairebé d'alta exigència a nivell de les normatives que hi havia, sobretot provocades pel tema del coronavirus. I, per tant, aquí ens porta la reflexió que hem fet a nivell d'acció social, a nivell de la proposta que hem fet a la taula de sensellarisme, de treballar en pla de treball conjunt per definir quins recursos posem, no? I nosaltres estem més en la línia de definir recursos més petits i, per tant, potenciar projectes tipus el Housing First, que a Finlàndia ha donat molt bons resultats, o projectes tipus pisos compartits, no? Al marge que es pugui treballar una ampliació, per exemple, del centre d'emergències per donar resposta a situacions més sobrevingudes. Hi ha molts perfils diferents. Un alberg com a tal no resoldria totes les problemàtiques que hi ha i, per tant, nosaltres apostem més per fer gairebé aquestes operacions de microcirurgia i de poder proporcionar els recursos adequats per donar resposta a cada un dels perfils que tenim.
Ha dit moltes coses en aquesta intervenció, deixi'm que n'hi destaqui dues o que n'agafi dues. Ha dit que un alberg permanent no seria la solució perquè hi ha molts casos diferents. En aquest cas, però, aquest dispositiu que estan plantejant per a aquestes 30 persones vindria a ser un alberg temporal?
Sí.
I el que falta definir és on ha d'anar aquest
On
alberg
ha
temporal.
d'anar i exactament quina és la normativa, no? O quin és el funcionament. Òbviament serà diferent al que vam fer l'altra vegada, perquè com deia abans, doncs, no hi havia, ara no hi ha un confinament domiciliari, per tant, no podrem impedir que les persones que hi siguin puguin entrar i sortir. Això dificultarà la tasca d'intervenció socioeducativa i la feina que puguem fer amb totes aquestes persones, perquè si no es vinculen durant el dia, tot i així, doncs, si s'escau, ho farem. I després també donar resposta a tot el que és la part de l'operació FED, que és, com sabeu, el que activem a partir de l'1 de desembre cada any.
L'altra qüestió que li volia preguntar, Albert, temporal dèiem que Albert Permanent deia que no és la visió perquè cada persona necessita com unes particularitats, això també recordo que ens ho explicava l'Alberto Capitán d'Actua Vallès algun dia en aquest mateix programa. Parlava del Housing First, i dic perquè és un dispositiu que cada vegada que intentem rascar i fixar-nos en la xifra de quantes persones està tenint, sempre ens topem amb dificultats que es troben doncs, els mateixos encarregats d'aquest servei, que són els d'Actua Vallès, que són els que el gestionen, amb molta dificultat per accedir a pisos que permetin aplicar aquest Housing First. En aquest sentit, què es pot fer des de l'administració?
En aquest sentit, és una cosa que nosaltres hem treballat amb Actua Vallès perquè hi havia aquesta, com deies, aquesta demanda d'ampliar els pisos, els recursos a disposició d'aquest projecte. És un compromís que vam adquirir amb ells i estem treballant doncs, perquè en els propers mesos puguem ampliar el número de pisos que estan a disposició d'aquest projecte. Per tant, hem de tenir en compte que són pisos petits d'una habitació i hem de fer una mica l'equilibri amb els pisos que podem adquirir a través del tanteig i retracte, doncs alguns que es puguin destinar a més d'emergència o altres que es puguin destinar a aquest tipus de recursos. Però ja està previst que hi hagi, doncs, com a mínim, crec que en tenim com a mínim un, ja clarament identificat que es pugui destinar en aquest projecte en els propers mesos. I la idea és, com deia, seguint aquesta línia i no només pisos del Housing First que responen a un perfil determinat, sinó plantejar altres tipus de pisos, per exemple, pisos compartits, que poden ser per un altre tipus de persones, no? I tot això amb un seguiment i una intervenció professional, no? Que és el que al final garanteix o facilita que aquestes persones puguin tenir aquest acompanyament i aquest èxit. I això són recursos que haurem de destinar com a administració, però tenim clar que aquesta és la línia a seguir, per tant, doncs, treballarem per posar-los sobre la taula el més aviat possible.
Sobretot entenc per corregir l'anomalia que ens explicaven, que és que malgrat que és un projecte que es tira endavant des de Sabadell, gran part dels pisos no són a Sabadell per les dificultats que té el propi mercat immobiliari de la ciutat, no?
Exacte, efectivament, i de fet és una situació en la qual també ens trobem quan intentem adquirir habitatges que d'emergència, perquè siguin, doncs puguin respondre a persones soles o inclús a persones amb problemes de mobilitat, moltes vegades costa trobar aquest tipus d'habitatges, no? Així que els trobem, ja en tanteig i retracte, com dèiem, van entrar uns quants, doncs ja hi havia el compromís amb Actuallers de posar-ne a disposició i així ho farem.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que tinguin molt bon dia.
Igualment, gràcies a vosaltres.